89.6 FM. Cope Menorca.
I nosaltres hi posant-se companyia diària. Molt bon dia, Menorca. A les 12 i 25 minuts comença Es Matí de Menorca. Fins a la 1:30 i com sempre rebeu tots una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom d'Escafé Impossible, aquest test de ràdio que comencem ara i que avui mos durà a molt de postos. Primer mos durà a repassar l'actualitat. Després d'anar a Massí del Rei amb en José Barber, en Xeta Gana del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, que tenen reunió de la directiva. Que més coses? Ah, sí, xerrem del ciberbullying, tindrem les sensacions musicals, tindrem els temps de família, d'educació de fills, amb en Vicenç Arnaiz i en Joan León en les seves coses, per acabar el Matí de Menorca d'avui. Un Matí de Menorca que vos acompanya, com sempre, amb molt bones recomanacions que sempre vos acompanyen i per molt d'anys.
Venda de menjars a Sant Antoni Maria Claret, de Ciutadella. Planta-li cara a la fam, sembra. Venda de menjars a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, de Ciutadella. Dissabte 27 i diumenge 28 de febrer. Després de cada celebració. Dissabte, després de l'Eucaristia, de les 19:30. I diumenge, després de l'Eucaristia, de les 9 i de les 11. Els menjars els poden dur dissabte, dia 27, de les 18 a les 19:30 hores. Planta-li cara a la fam. Venda de menjars a Sant Antoni Maria Claret, de Ciutadella.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer.
L'any 1978, en Jorge Cafruner, als 40 anys, moria, sent un dels cantants més importants joves argentins.
Y a veces muere sin florecer.
Les sensacions especials d'aquest dimecres a la una estarà dedicat en aquest cantautor argentí, Jorge Cafrune. Dimecres a la una, aquí, a Cope Menorca.
Que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón.
A les 12 i 28 minuts, repassant titulars del diari Menorca, que avui a la seva portada destaca: augmenta en un 42% la actividad en el sector de la construcción. San Luis inicia una batalla a tiros contra la procesionaria. Entre fogones del más alto nivel, Alcofar quiere unas fiestas de interés turístico-cultural. Otro año perdido para las cuevas de Cala Blanca. El Consejo avanza para que el Lazarito reciba visitas de marzo a noviembre. Munar admite dos nuevos delitos y pagará una multa de 10.800 euros. Diego Torres inicia hoy su declaración. La Casa Real estaba detrás de Nos. Concentración nacionalista el día 1 de marzo en Mahó contra el trato de Madrid. Desvían 20.000 euros de la cuenta de un veraneante en la isla y acaban en Nigeria. Una sequía de 3 millones de euros. Asaja y FAME cuantifican el sobrecoste generado en alimentación en la isla. Y en Esports, Andreu Hernández, presidente de la Barca Menorca, digo, hemos cumplido el objetivo, ahora toca disfrutar, y en Llull, un auténtico rey en la Copa. Informació meteorològica que m'observeixen des de l'Agència Estatal de Meteorologia mos diu, preveu per avui, dia 23 de febrer, que el cel estarà poc anivolat, temperatures en descens, vents de component nord entre 15 i 25 quilòmetres que giraran durant el matí a component est. Ahir van tenir una rissaga d'uns 70 centímetres de màxima oscil·lació. Temperatures màximes de 7 graus, mínimes 7 a Mó i 8 a Ciutadella, i no tenim avís de cap fenomen meteorològic advers ni avui, ni demà, ni demà. Me ha pasado.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal.
Tomaremos sus datos y uno de nuestros técnicos le llamará. Concertará una cita en su vivienda y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades y podrá disfrutar de su casa.
Murprotec, 900-102-153.
Molt bé, repassat els titulars, no va saber en José Barber d'aquesta informació quines qüestions li criden més atenció. Avui el tenim des d'un lloc únic, emblemàtic, des de Silla del Rei. José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
I quines feines teniu avui a Silla del Rei, avui que no som diumenge?
Avui tenim una visita il·lustre de feina, que són els arquitectes, la Junta d'Arquitectes de Balears, que tenen la junta aquí a Menorca, i amb bon criteri, crec que Miquel Cintes, que és el president d'aquí dels col·legiats, va triar Silla del Rei, i nosaltres automàticament ens vam posar a disposició, van dir que seria un dimarts, una hora determinada, i, bueno, i com que aquí és voluntari, la majoria són gent i no fem feina, però tenim ganes de fer-ne, doncs aquí som.
Molt bé, perfecte. D'aquí una estona tindrem a nosaltres la degana del Col·legi d'Arquitectes de Balears perquè mos conti, bueno, que mos comenti aquestes xifres de l'augment d'un 42% de l'activitat en el sector de la construcció, que jo no sé si és molt o poc, però bueno, si venien d'una època en què no es construïa quasi res, només que es construïs un poc més, ja...
Exacte, ja poden ser positives.
Molt bé. Vinga, xerram de coses positives i no tan positives. Dues coses. Una, un tema que és també etern, bueno, etern d'un quants anys, les coves de Cala Blanca, i un altre positiu, el Lazareto finalment tindrà visites durant tot l'any.
Bueno, aquí jo crec que hi ha una cosa, com dius tu, molt negativa, que és el de la banda de Ponent, aquestes coves de Cala Blanca, que tinguem un any més perdut sense que se puguin arranjar per poder fer les visites, que sembla ser que teníem previst fer entre 15.000 i 30.000 turistes cada any. Vull dir que això són les xifres que donen de previsió. Però quan comences a veure totes les coses que s'entrebanquen amb el tema de quan ets les administracions, vull dir que la veritat sembla que això va començar el 2008 i som el 2016 i encara no tenim res aclarit. I sembla ser quasi tot quan hi va haver una firma davant d'un notari per vendre el subsol en el Consell, vull dir que va resultar que la convocatòria se va anul·lar amb els propietaris que ho venien perquè l'Ajuntament no havia acordat, no s'havien recordat de modificar el pla general. Vull dir que això ja fa dos anys i encara està a l'espera. Vull dir cero patatero per tota la gestió aquesta de l'Ajuntament, és d'ara i l'anterior. I el que deies tu, les visites aquestes que estaran programades de Lazareto, Lazareto és un altre enclave emblemàtic d'Esport de Mó, que és una passada, que s'havia fet un parell d'anys que estigui tancat, però al final l'han recuperat, perquè aquella zona, els qui no estiguin més enterat, només la podien aprofitar els qui eren de sanitat, vull dir, tantes metges com infermeres, enfermers, tot l'equip de sanitat. Vull dir, i aquí això era un privilegi, pagaven 4 duros i tenien aquella cosa a la seva disposició. Això ho ha recuperat el Consell Insular i, bueno, ara han posat fil a segur i tindrà visites guiades tota la temporada. Vull dir que me sembla molt bé, perquè jo crec que Esport de Mó a la llarga hauria de tenir tota una sèrie d'indrets com aquest tipus, Illa del Rei, Lazareto, la base, el Fort de Màlboro, que tot això, Silla Plana, que la volen també posar al dia... Totes aquestes cosetes s'haurien de recuperar perquè sigui un atractiu turístic més per Menorca.
Podria ser un gran parc temàtic, Esport de Mó, vull dir, pràcticament està fet, vull dir, només es posar-ho en borda i gestionar una mica totes...
No, nosaltres, en aquest moment, Silla del Rei està molt immers en el tema aquest d'esplà temàtic. Vull dir que aquí crec que haurien d'escoltar molt les administracions i tota la gent que pugui estar interessada que això es posi en marxa perquè tirem per endavant. Vull dir que hi estem molt de duros, però bueno, a vegades és més de so, imaginació i contactes que a vegades doblers per poder gastar.
Molt bé. José, per acabar, tu has rebut mai cap correu electrònic del que se'n diuen cartes nigerianes?
Pues sí, senyor. Sí, senyor, i a la basura tot d'una.
Molt bé.
A la basura. No, perquè tu m'ho has dit sempre, no, però ho he fet de sempre. Vull dir, és igual que quan reps una cosa, un correu electrònic o una cosa que te diuen ho has de passar a 50 persones més perquè si no... No, jo no me condenaran a l'infern per no passar a 50 persones més.
Jo tampoc.
Ni tindré remordiment si no ho he fet. Vull dir que totes aquestes coses, que si gent... Tu ja en saps molt d'aquest tema, però jo crec que aquestes persones aquestes que reben aquest correu que són un poquet estrany, encara que vinguin d'una persona coneguda, jo crec que no l'haurien d'obrir.
Això del tema de les cartes nigerianes és un tema molt antic, és del més antic que hi ha per internet. És quasi tan antic com allò d'aquell correu que si no ho reenviaves 10 vegades, el correu de Hotmail deixaria de funcionar. Bé, això és el mateix...
Perdona, Miquel, digues. Te faig un incís, que ara rebobint.
Sí.
No és un problema d'internet tot sol, perquè jo me'n record, fa més de 20 anys, Quan estic a Palma vaig tenir una visita d'un client amic meu de Menorca, que ja és mort, mas qui no diràs nom, lògicament, que va venir perquè havia rebut una carta que, efectivament, de Nigèria, sí, cridant d'una aportació, que no sé què, i este, l'home, este, no et dic entusiasmat, però il·lusionat, perquè jo li vaig dir, mira, escolta, fulano, tirat, sabes? Però, José, què trobes? Diu, ben que aposta per allà amb tu, perquè és el que té més confiança en aquella època, sí, no hi havia ni mòbil, no sé què, i era una persona que no era qualsevol, era una persona amb uns estudis...
És a dir que no només cauen ses persones, diguem, una mica curtes d'esperit, sinó persones amb un nivellàs. Ho resumirem, robes una carta, antigament la rebies en paper, i ara ho robes a través de correu electrònic, que més o manco amb un espanyol traduït, amb un traductor automàtic, per tant, una mica macarrònic, que també venen a dir que és una persona que ha heredat una quantitat considerable de doblers, però que com que és immigrant, és estranger, no la pot fer efectiu a Espanya i que li demana que tu, a canvi d'una comissió o d'un tant per cent, li aportis el teu nombre de compte corrent perquè ell pugui fer ingrés a la teva compte. Lògicament, el que te fan no és un ingrés, sinó que amb el nombre de la compte teva després te pispen el que tinguis a la compte. És això. Ningú van dures o quatre pessetes. Els milagres, pocs i comptats.
Exacte, Miquel, dures o quatre pessetes no existeixen. Jo, si tinc un problema de l'ordenador, tema informàtic, telefon a una empresa especialista de tota la vida, que és qui me dona un servici. Estic molt tranquil que m'amanegin l'ordenador des de la seva empresa o es qui ve a que nostra. Vull dir que dures o quatre pessetes no n'hi ha, i aquells aficionats que, i a més no te cobraré de peca, vull dir, no hi haurà factura, te cobraré en negre, no, ni hablar del peluquín.
Molt bé.
Sobretot en els neòfitos com jo.
Molt bé. José, farem una pausa i tindrem aquí una protagonista que me sembla que la tens a prop de tu, d'aquí una estona.
Sí, senyor. Que la passaré.
I m'ho diuen que estàs un lloc que tens molt bones vistes, ara, no?
Sí, la veritat és que ja és entrada d'esport. Hi ha un balaret qui se'n va cap allà i la veritat... No, és espectacular. I ara l'únic que me falta és anar a fer un tentempié, perquè també ets preparat un berenar, no t'ho perdis. Han preparat un berenar, vull dir que l'activitat des d'ara fa la visita amb el Lluís Alejandre, es berenar després, i a les 11:15, 11:30, se reuneixen fins a les 2:30.
Perfecte, molt bé.
Vull dir que després ens tornarem a posar.
Perfecte, ara que mos has dit sora, la gent es donarà compte que aquesta crònica està gravada, però és igual, no passa res.
Sí, però és que avui ho he hagut de fer d'aquesta manera, Miquel.
Sí, perquè eres allà en acarat.
Si no, ja no hagués tingut temps de fer-ho en directe.
Molt bé. Vinga, d'aquí una estona tornem. José, fins ara.
Molt bé, vale, fins ara.
Restaurant Way d'Amo, a qualsevol hora del dia, amb una gran varietat de berenars i el millor menjar oriental. Lo millor de la cuina de la Xina i el Japó. Noves creacions, sabors intensos, plats en color. I ara també, La Mar by Way, el teu nou punt de trobada. Gastropub, música en directe, DJs de la casa i molt més. Restaurant Way, el millor servei, catering per empreses, menjar per endur. Reserva de taules en el telèfon 971 14 36 92. Disfruta del millor ambient. Restaurant Way i La Mar by Way, en el moll de Llevant, a Port d'Amo. Obert cada dia, excepte el dimarts vespre. Veniu en el Way, en el Port d'Amo.
Bé, igualment, esperam fer la propera connexió. Temps per esports. Avui a les 3:20 tenim el programa habitual des dimarts. Joan Junico, molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Som dimarts, per tant, això és sinònim d'esports aquí a COPE Menorca. Un programa avui en el que tindrem un convidat especial en directe des de Barcelona. Ell és el lluitador de Sant Lluís, Ignasi Capella, que aquest passat cap de setmana va ser capaç de guanyar en el seu contrincant, en Nelton Silva, amb només un minut de batalla. Amb un minut el va deixar cau. Sí, com ho sentiu. Escoltarem, xerrarem amb Ignasi Capella, que en aquests moments és un dels referents aquí a nivell espanyol en quant a les arts marcials mixtes. Això serà la segona part del programa, perquè primer de tot farem el repàs del que ha donat de si aquest cap de setmana, sobretot destacant l'important i decisiva victòria de la Barca de Menorca 3-0 contra l'Extremadura. Escoltarem el que us deia després en el pavelló en Pep Llorenç. Com una setmana més, no han anat bé les coses, això sí, a la tercera divisió. Empat 0-0 del Mercadal contra el Santa Catalina i derrota 4-1 del Penya en el camp de l'Alcúdia. Sentirem el que mos deia en el Lluís Vidal en el municipal de Sant Martí, un entrenador resignat. I també va ser cap de setmana, va ser diumenge de Trail des Fars i Cope va ser allà present a Meta. Vam poder xerrar amb els dos guanyadors que van entrar de manera conjunta, en Luis Sete i en Tolo Fiola, i també amb el primer menorquí, que va ser en Miquel Pons, i amb la Laia Díez, que va ser la flamant guanyadora femenina. Tot això ho podrem escoltar a partir de les 3:20 i fins a les 4 del capvespre. Fins després.
Gràcies, fins ara.
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera fan festa. En tu som un milió de convidats. 1 de març, Dia de les Illes Balears. Consulta el programa a la web cai.es. Govern de les Illes Balears.
Cope Menorca celebra 60 anys. Ajuda'ns a recordar vivències, programes, persones que tinguin a veure amb l'emissora durant aquests 60 anys. Deixa el teu record en el WhatsApp de Cope Menorca 629 25 27 54 o en el contestador automàtic 971 38 57 24. Comparteix els teus Cope records. Gràcies per la teva fidelitat.
Ràdio Popular. Molt bé, i tal com us he dit en José Barbey, des de Silla de Rei tenim nosaltres la degana del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, de Marta Vall-Llosera Ferran, que des de fa, bueno, des de fa un poc més de mig any és la degana del Col·legi d'Arquitectes. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vos trobeu a Silla del Rei. Per quin motiu? M'assembla que teniu un comitè de direcció, no?
Sí, efectivament. Hem aprofitat, tenim junta de govern i bueno, ens va Miquel Sintes, el president de la demarcació Menorca, ens va oferir la possibilitat de visitar l'illa i encantats. La veritat és que molt contents. Mm. És un lloc meravellós.
Sí, eh? Coneixies la Silla del Rei? Hi havia estat mai?
No, és la primera vegada i a més ens han estat explicant la feina que s'està fent de recuperació, que ens sembla, bueno, una feina fantàstica.
Molt bé. Sí, sí. Suposo que haurà arribat a Menorca i haurà vist a la premsa local les xifres que ens indiquen que hi ha un augment d'un 42% de l'activitat constructiva a la nostra illa. Jo no sé si des del Col·legi de Balears tenen xifres més concretes o més globals d'aquest augment de l'activitat a Menorca i a Balears.
Bé, realment són dades una mica sesgades, perquè inclús quan les van donar des del col·legi van mirar que quedés clar que aquestes dades venen molt influenciades per el tema de les legalitzacions en sol rústic, la transitòria dècima, i per tot el tema també de la llei turística. Realment traient aquests dos factors que tenen un pes important, estaríem parlant de que l'increment és d'un 11%. O sigui, que el que és la transitòria en aquests moments ha quedat suspesa pel decret llei que es va... Uh-huh. que des del govern es va fer, i a nivell també de llei turística hem de veure com evoluciona tot això. Mm. Traient aquests dos elements, estem en un nivell de Balears, o sigui, de tot Balears, sí, amb un 11% de creixement, bueno, més o menys.
Que és un percentatge més raonable, no?, que un 42%.
Efectivament. Mm.
Marta, com poden afectar aquesta incertesa que ara teniu, modificació de lleis, de plans, de normes? Això m'imagino que no és bo per ser professió d'arquitectes, no?
Bé, ara hem de veure una mica com es desenvolupa el que és la llei nova. S'ens ha oferit des del govern la possibilitat de, com a col·lectiu professional, col·laborar i participar de manera activa en tot aquest desenvolupament. I el que estem demanant a les administracions públiques és a veure si es aconsegueix que la nova normativa que sorgeixi de tot aquest procés es consensui al màxim amb tots els partits polítics de cara a poder tenir una normativa a un mig llarg plaç, que és el que pensem que seria bo per tothom, no? De cara a tenir seguretat jurídica i evitar una mica aquests canvis que es produeixen quan hi ha canvis de govern.
Actualment, quin és el sector que es tira de la construcció? Me sembla que no és turístic, és tal vegada el sector privat, reformes i de més?
A veure, hi ha hagut un cert increment, sobretot en vivenda unifamiliar de standing alt. I també hi ha hagut, clar, que és el que dèiem, que molta activitat turística, suposem i ens imaginem, ara hem de veure una miqueta què passa en el futur, però també degut a aquestes lleis que es van produir en l'anterior legislatura, i hem de veure ara una mica com es desenvolupa tot aquest tema.
Molt bé.
De cara al futur.
Tornant a Silla del Rei, de tot el que els han explicat, que els sembla l'experiència que s'està duint aquí a Silla del Rei amb aquest pla de rehabilitació i de posar en valor el que tenim a l'Esport de Mó?
Per nosaltres el fet de recuperar edificis com a col·lectiu d'arquitectes ens sembla una necessitat i, per tant, estem molt contents que així es produeixi. Té mèrit, perquè els mitjans ens anaven dient que els mitjans no són molts i seria molt bo que les administracions públiques poguessin ajudar i col·laborar més amb la recuperació d'aquest tipus d'edificis. Allò que és meravellós, ens ha encantat.
Molt bé. Marta Ballosera Ferran, degana del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, bona estada a Menorca i moltes gràcies per atendre's Matí de Menorca. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, encantada.
89.6 FM, Cope Menorca.
Quan tens unes ulleres per veure i de lluny...
Gratis!
De prop...
Gratis!
I des de totes les distàncies...
Gratis!
Unes ulleres no són tan sols unes ulleres, són molt més. Perquè només a Multiòptiques, amb les teves ulleres molt progressives d'alta gamma per 197 euros, t'emportes les segones? Gratis! Més de 1.000 models. Consulta condicions a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Maó, i Multiòptiques Mallans, Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
30 anys al seu servei.
Continua la COPE, és Matí de Menorca, i vos anem a xerrar des ciberbullying, des assetjament a través de les xarxes socials. Internet, els telèfons mòbils, els ordinadors, mos han duit coses molt bones, però també alguna que no és tan bona. I darrerament està molt de moda, entre cometes, és ciberbullying. Anem a conèixer una mica més de prop que és aquesta qüestió que afecta, no sabem si a molts o pocs dels nostres joves que van a escola, primària, a l'institut. Per això anem a xerrar amb Anna Maria Madrid Domena, que ella és psicòloga i sexòloga, viu a Palma, és psicòloga d'emergències de 112 i, a més, és vocal d'Igualtat i Gènere en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears i, a més, i això és el més important, va ser companya de Cope Balears. Anna Maria Madrid, molt bon dia.
Molt bon dia,
què tal?
Miguel Àngel.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Quant de temps sense veure'm mos?
I tant.
Molt bé. Anem a xerrar una mica de ciberbullying, de s'acoso per internet o de s'assetjament a través dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials. Primer, com definiríem el ciberbullying?
Mira, el ciberbullying realment és un assetjament repetit, continuat, no és puntual en el temps, val? I consistiria en el que seria la violència psicològica exercida d'un menor cap a un altre. Vale? En el tema del ciberbullying, normalment el més important és que les dues parts implicades o més, val? Perquè no sempre té per què haver-hi un assetjador, sinó que pot ser un grup que assetja a una única persona, val? Normalment tenen la mateixa edat o al manco estan més o manco equilibrats en el tema d'edat. Això seria el més important.
Ja, ja. És a dir, que se lança companys de classe, companys d'institut, deu ser el més habitual, no?
Sí, bé, això sol ser el més habitual en el ciberbullying, tot i que no sempre ha d'haver-hi un coneixement previ de la víctima, vull dir, que pot passar també sense que hi hagi això, no un contacte previ, sinó que poden tenir informacions d'una persona que normalment sí que el que passa és que hi ha com unes qüestions emocionals negatives darrere, no?, i que fan i disparen aquesta aversió cap a una persona, per dir-ho d'alguna manera, o que la veuen més vulnerable.
Sí, sí. Pot començar, tal vegada, com un joc per molt de joves, el fet de començar a acusar qualcú així a través del mòbil, a través d'internet?
Sí. Sí, precisament, jo és que penso que el ciberbullying, moltes vegades, l'assetjador, el que està assetjant, no és conscient del mal que es pot estar produint, no? Perquè jo sempre dic que l'era tecnològica, i podríem dir que també les tecnologies, són molt bones, ben utilitzades, perquè és un recurs magnífic, meravellós, que ens dona unes possibilitats impressionants a nivell educatiu, però sí que és vera que mal utilitzades tenim una sèrie de problemàtiques, entre elles el ciberbullying, i a vegades els joves no saben exactament on estan els límits, no? Els límits ètics de l'utilització de les tecnologies. Jo crec que aquí és la base i del problema, no? Mm.
A partir de quin moment es converteix en un problema? El que potser començava amb un joc, a partir de quin moment podem dir que és un tema greu i que ens ha de preocupar?
Clar, aquí el problema que tenim amb el ciberbullying és que és impossible desconnectar, val? Tu dius, sí, quito internet en casa i ja està el problema acabat. No és vera, no? Mm. Perquè el telèfon continuarà sonant, els missatges continuaran arribant, si no és d'una manera serà d'una altra. Vull dir, clar, per exemple, amb la diferència del bullying, que és presencial, val? La violència s'exerceix dins l'escola o en l'àmbit escolar o fora de l'escola, val? Però està com a restringit en uns horaris. El problema del ciberbullying és que no té horari. Aquí està, no? Aleshores, clar, el problema quan arriba, quan nosaltres veiem que el nostre fill, per exemple, s'amaga per escriure missatges, o el veiem, per exemple, que... Bé, ara vull dir, ara donaré una sèrie de simptomatologies que pot ser símptoma de ciberbullying o pot ser simptomatologia de moltes altres coses, val? Però sí que és vera que hem d'indagar i hem de xerrar amb ells i hem de comunicar-nos. I sempre quan veiem comportaments estranys dels nostres fills amb les tecnologies, demanar a veure què passa, investigar. No estic dient que ens fiquem dins la seva privacitat ni la invaïm, sinó que intentem sempre dialogar i esbrinar un poquet què està passant, no? Perquè també són nens que a vegades, clar, jo sempre ho dic, no sé quina necessitat hi ha de tenir el mòbil amb internet connectat al vespre, no? Però clar, ells ho tenen connectat d'una forma habitual, no tots, però sí que molts joves ho fan, no? I clar, aquests nens que pateixen ciberbullying, sí que és vera que potser a les 4 de matí el seu assetjador per X o per Y ha enviat un missatge i els ha provocat un insomni, val? I aquests nins potser pues, tenen un cansament durant tots els dies, són nins apàtics o són nins irritables. Vull dir, hem d'anar alerta i mirar sempre si el nostre fill canvia de comportament, aquí és on tenim que posar la senyal d'alerta.
Ja. Per tant, aquests serien els símptomes, un canvi de comportament o potser un rendiment diferent en els estudis, el que tu m'ho deies, que s'amaga per escriure missatges, això serien uns fets que ens haurien de començar a preocupar. I a partir de que detectam els símptomes i veiem que has fets, quines solucions serien les més adequades?
Clar, mira, nosaltres sempre quan anem a fer xerrades de prevenció, xerrant de ciberbullying, sempre deim que és important no seguir el joc a l'assetjador. Ja sé que és complicat el que estic dient, pot pareixer molt senzill pels adults, però molt complicat pels joves, no? Clar, entres en aquesta dinàmica en el que a vegades no saben massa bé què han de fer. Si contesten, per què contesten? Si no contesten, per què no contesten? Aleshores dius, i entonces què hago, no? Aleshores realment nosaltres sempre deim que no han de contestar en el que serien aquests missatges amenaçadors. El que han de fer és comentar-ho a un adult. Evidentment, l'adult ajudarà al que és en el menor, no?, a poder esbrinar menys quines passes poden seguir. Evidentment, nosaltres no veiem que directament els pares se'n vagin a xerrar amb l'assetjador. Jo no estic dient això i nosaltres tampoc ho recomanem, no?, perquè a vegades això ens pot incrementar encara més el conflicte. No, el que deim és que hi hagi un adult, que puguin tenir confiança en un adult, que ho comenti, i evidentment si les coses es passen de marge, hi ha mesures legals que evidentment també s'han de poder-ho a terme, no? Vull dir que els policies tutors de Balears estan molt sensibilitzats amb aquest tema i solen ser persones que tenen molta habilitat per poder manejar tot aquest tipus de qüestions.
Ja. Per un jove, per un estudiant, és molt complicat fer públic que està sent acusat a través de les xarxes socials, per allò que potser et sentiria desplaçat socialment davant els seus companys. Però és importantíssim, no?, que donin sa passa de que comptin en els pares, en el policia tutor, en el professor...
Sí, efectivament, perquè és que si no, això no atura, vull dir, en lloc d'aturar-se va a més, no? I a més, és que és jove, ja no només per s'assetjador, que s'assetjador torna a repetir, jo crec que a vegades no és conscient del mal que està provocant, que això a mi me preocupa, i molt, no?, pel mal ús que se fan de les tecnologies, no?, i de la pèrdua de valors que hi ha darrere, sinó també ho dic pels efectes que provoca en l'assetjat, no?, aquesta indefensió, el no saber massa bé què fer, la pèrdua d'autoestima, totes aquestes conseqüències negatives que poden haver-hi, i aquest, ho estan passant malament, aquest malestar, clar, ha d'aturar en qualque moment. Jo sé que a vegades fa vergonya haver de demanar ajuda als pares i a les mares i als professors, però és que quan una situació se'ns escapa de les mans i som joves, hem de poder demanar ajuda i no tenir vergonya per aquest motiu. Vull dir, aquestes coses s'han d'aprendre, no? I això de creure's autosuficient, que jo crec que a molts de joves és el que els hi passa, no és vera. O sigui, aquestes coses tots hem hagut d'aprendre i hem hagut de demanar ajuda en qualque moment. No venim ensenyats, no? I això és una d'aquestes coses que intentem, pues, treballar, no? Que cerquin a qualcun adult, que sempre pensin en que han de ser persones lliures i que ningú els pot estar, pues, provocant un malestar. Si aquí està passant això, és que qualque cosa no està funcionant. I no només en el ciberbullying, sinó en tot qualsevol tipus de violència, no? Jo sempre ho dic, que hem de treballar des del respecte, la llibertat, i aquests són els valors màxims que s'han de seguir.
Molt bé. Avui, en Es Matí de Menorca, hem volgut aprendre més de prop el que és ciberbullying, assetjament a través de les xarxes socials. Ho han fet xerrant uns minuts en Anna Maria Madrid Domènech, que és psicòloga, sexòloga, i viu a Palma, és vocal del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears. Anna Maria, moltes gràcies, molt bon dia i fins una altra.
A vosaltres. Adéu, gràcies. Bon dia.
89.6 FM. Cope Menorca.
Sensacions. Toni Salvador.
Hola, una salutació molt cordial a tots els que escoltau Es Matí de Menorca. Avui tenim una música molt sensible, es tracta de sintetista Øystein Sebbach, que ens interpretarà Muntanyes de Noruega. Preciós i fantàstic tema, aquestes muntanyes de Noruega, de sintetista Øystein Seebach.